El dia amb Josep Maria Cano. Escolta el dia a la Com.
Minuts, som al dia a la Com amb Tula i amb ganes de parlar d'història i de parlar de potser la història que no se'ns ha explicat mai o una rellegida de la història que tradicionalment se'ns ha explicat a les escoles. Ara no fa pas massa llegíem l'edició d'un llibre on s'explica que Cervantes doncs era català, un fet que ja se n'havia parlat, i que a més de ser català era homosexual. És un llibre periodístic d'un recull d'estudis i d'investigacions fetes per diferents historiadors que molts d'ells arriben a aquesta conclusió. Un dels historiadors que més ha treballat en el nostre país precisament per rellegir la història i per descobrir o per explicar la realitat de moltes de les qüestions que històricament se'ns ha explicat malament ha estat l'historiador Jordi Bilbeny. Historiador Jordi Bilbeny, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Que de fet no sobtava quan llegia doncs això, que Cervantes era homosexual i català.
Perquè no, de fet el periodista que ho explica també ho fa a través de les seves pàgines explicant que això ho ha absorbit o ho ha tret de la informació que jo he generat. Per tant, no em pot sorprendre que algú digui el que jo dic. El que sí que es sorprèn és que això comenci a tenir una certa dimensió pública, perquè ja és hora que ens comencem a posar les piles del pensament propi, no? I de la lucidesa mental i de saber triar el gra de la palla i una mentida introduïda per un censor de la realitat empírica concreta, no?
En què es basa per afirmar que Cervantes era català?
Bé, em baso en moltíssimes dades, això potser requeriria un programa complet.
Només per aquest, només
no,
per
però
banda.
Per exemple, el que em crida molt l'atenció és que les seves obres contenen uns errors de traducció. O sigui, no contenen només catalanades, no contenen només una simpatia desmesurada per Catalunya, els catalans, la literatura catalana, les dones de València, les ciutats catalanes, la llengua catalana, no només això, sinó que a més contenen errors de traducció. Això és simptomàtic perquè vol dir que el llibre no es va escriure en la llengua que ens ha arribat. Això és com si tu traduïssis i tomé un gos i bebí aigua, no? Aleshores aquest gos no pot ser mai un perro, no? Sinó que hauria de ser un got mal traduït. I ens trobem amb tot un seguit d'errors com aquests, de traducció, que ens permeten intuir, o ja més que intuir, no? Tenir una certa certesa que l'obra originària que ens ha arribat de Miguel de Cervantes havia estat escrita en català. Aleshores el que he fet ha sigut buscar una família que fos paral·lela i que els fets que s'atribueixen a Miguel de Cervantes fossin paral·lels a una família catalana determinada, i aquesta família són el servent de Xixona, que si compares els uns amb els altres doncs són bàsicament el mateix. I després també m'ha fet, i això em permet fer-me bastant fort, el fet que gairebé tota la literatura de l'època del segle XVII, del segle XVIII i una gran part del XVI també era totalment prohibida en català, i aleshores les obres s'havien de traduir en castellà i els originals es perdien. Això també permet copsar la proposta que jo faig des d'una perspectiva més del món censor, no? Que no pas perquè, mira, és que a mi m'agradaria que fos així, no és que a mi m'agradaria que ho fos. La censura existia i ha existit fins fa 4 dies, i la Inquisició i el control d'impremta són realitats no virtuals sinó de la realitat quotidiana a l'Espanya del segle XV, XVI, XVII, XVIII, XIX i XX, i encara tots recordem el que passava a alguns cantants catalans que no podien cantar els seus textos.
Per tant, quan el Quixot de tota aquella crema de llibres indulta el Tirant-lo Blanc, d'en Jonat Martorell, no és perquè doncs li caigués molt bé i li agradés, sinó probablement és perquè perteneixia a la cultura de la llengua en el qual estava sent escrit aquell llibre.
Bé, això es pot interpretar d'entrada de les dues maneres, perquè aquell senyor va llegir el Tirant-lo Blanc i li va agradar. De fet, podria ser perfectament aquesta una raó, però al darrere Dic, no només i això, sinó que hi ha molts altres llibres de la llengua catalana que salva. Per exemple, parla el Servent, també glossa molt amb molt d'enginy els 12 llibres de Fortuna i Amor d'Antoni de Lofraso, i Antoni de Lofraso és un algarès que viu a Barcelona. També parla de la Celestina i la Cerillo de Tormes, i avui dia podem dir que, igualment com el Quixot, la Celestina i la Cerillo són llibres catalans traduïts al castellà i que passen a terres valencianes, com el context explica, i un gran cúmul d'erudits han intentat explicar on Romanços veu la persona en concret, no, Melibea, on sí. Romanços Melibea veu unes naus i un port de mar, no? Doncs tota una sèrie d'erudits han començat a dir que Salamanca no podia veure naus al riu, potser havia de ser Sevilla, perquè les drassanes havien de ser Sevilla, perquè hi apareixen unes drassanes a l'obra. Bé, això, si analitzem totes les altres peces del text literari, això ens situen perfectament a la València del segle XV. A més, això també ha estat contrastat per un expert en dret medieval, que es diu García Valdecasas, que ha publicat un llibre sobre la doctrinació de la Celestina, i també explica que els elements jurídico-legalistes que apareixen en el text, doncs això només s'explica si els fets passen en una gran ciutat de la Corona d'Aragó. Ell apunta Saragossa o València. Jo ja vindico clarament València.
Per tant, tenim la Cerillo de Tormes i la Celestina escrits originàriament en llengua catalana, també Miguel de Cervantes català, i no només això, sinó identificada la família de la qual expliquen històries en Miguel de Cervantes. En seguim parlant de tot això després de dos quarts. Dos quarts i dos minuts de 12 del migdia, parlant amb l'historiador Jordi Bilbeny i posant dades que probablement a molta gent li semblaran o li resultaran sorprenents. La Cerillo de Tormes, la Celestina, o qui sap si el propi Quixot, escrit originàriament en llengua catalana. Dic, li semblaran sorprenents probablement perquè hi ha hagut un interès perquè tot això no se sàpiga.
Evidentment, no? Pensa que fa 4 segles ben bons que Catalunya està sotmesa a un estat totalitari i que té una mena d'al·lèrgia a la diferència, i això es veu contínuament a través dels edictes contra la llengua, contra els símbols, contra les institucions, contra la moneda, els senyals d'identitat. Bé, si haguéssim d'haver viscut en convivència, doncs això no hauria passat, no s'hauria fet traduir tot el que era en llengua catalana, ni s'haurien camuflat els llocs, ni s'haurien canviat els noms dels escriptors, i d'altres elements, perquè com segurament molta gent que m'escolta sap, jo també defenso no només la catalanitat d'en Colom, sinó que no van sortir de Palos, sinó de Pals. Per tant, és una trama multisecular amb l'únic propòsit d'exterminar i extingir el nostre país i els nostres referents culturals.
Parlem, ara anem a Colom, quedem-nos un moment amb el món literari, parlem amb la Celestina i el Lazarillo. També hi ha elements que són difícilment explicables fora del que és l'àmbit dels Països Catalans, no?, en aquestes obres?
Bé,
No
hi ha coses com que han estat reubicades. Doncs la majoria d'erudits s'han entretingut en els noms, en les menges que hi surten, però sempre hi ha algú, per exemple, a Sorín comentava que el paisatge que descriu la ruta exacta que fan el cec i el noi, doncs no s'ajusten gaire als pobles que descriu, perquè diuen en alguns casos, en lloc d'anar endavant per fugir del cec que el persegueix, el llatzeret va endarrere. No se diu tampoc en alguns elements de la idiosincràsia social que reflecteix el llibre. Per exemple, el Lazarillo és un llibre aferrissadament anticatòlic, quan a Castella no hi ha hagut mai una tradició anticatòlica. Ni avui dia els republicans i ateus, doncs l'avinguda del Sant Pare, tot quan el Sant Pare va venir a Catalunya i es va moure una mica per les terres d'Espanya, doncs de seguida fins i tot els anticatòlics li feien una mica la gara-gara, no? Els entesos expliquen que no hi ha una tradició anticatòlica molt molt rellevant ni gens ni mica a la Castella de començaments de segle XVI, i en canvi aquí sí que sempre Catalunya, si s'ha considerat d'alguna manera a nivell internacional, és per la seva capacitat per convertir-se en país herètic cada dos per tres. Recordem que només al segle XIII hi ha dues croades contra la nació catalana, dues a començaments i a final del XIII del Vaticà, que proclama que Catalunya és un país herètic i que pot ser tranquil·lament arrasades i conquerides les seves terres per qualsevol altre rei o monarca cristià. I això passa al XIII. I després ho anem veient de mica en mica, com els elements del pensament i de la interpretació dels textos religiosos a Catalunya sempre es fan amb una tendència tirant cap a l'heretgia, no? O sigui, jo penso que és tirant cap a una altra versió dels fets, perquè aquí hi ha una tradició social molt diferent dels països que ens envolten.
Quan es produeix, per tant, aquesta traducció? És a dir, i quan es passa de la llengua originària en català al castellà i es destrueixen, cal pensar, tots aquests manuscrits originals en llengua catalana?
Bé, segurament podrien ser fins i tot edicions. No és que parlem de manuscrit i un manuscrit que vagi de mà en mà, sinó que segurament hi ha d'haver una primera edició o una primera i una segona, i en un moment donat això es prohibeix. Per exemple, en el Quixot, a la segona part, ell diu que el Quixot és un llibre molt famós perquè s'ha publicat a Lisboa, diu, a València i a Barcelona, però no tenim l'edició de Barcelona. Tenim les de Lisboa, les de València, però de Barcelona no. Per tant, aquesta edició, abans o en un moment indeterminat entre la primera i la segona, o poc després de sortir la segona edició, aquesta edició es requisa, es confisca i es fa desaparèixer. Surt després rebatejada com l'edició de Madrid. Però l'edició de Madrid, Servent no la comenta. Quan diu les tres primeres edicions que té el Quixot, només diu Lisboa, València i Barcelona. Per tant, l'edició de Madrid és una edició inventada amb l'única finalitat que Castella pugui tenir un text del Quixot per si de cas la posteritat s'hi podia entretenir.
Parla que el Quixot s'identifica amb una família que són els Servent de Xixona.
Sí.
Com hi ha arribat en aquesta conclusió?
Bé, són uns quants anys. De mica en mica vas configurant-ho. En alguns casos, per exemple, apareix l'heràldica de Cervantes és la mateixa la dels del Servent. Fa temps que es deia que el Cervantes era un jueu valencià camuflat. Ell mateix diu que jo soy el comúnmente llamado Miguel de Cervantes, per tant, no me llamo, sinó soy llamado per altres d'una forma comú, comúnmente llamado, o sigui, de comú acord, perquè el diccionari de la Real Academia diu comúnmente, de comú acuerdo, per tant, estem d'acord que et direm així. Per tant, tenim l'heràldica, tenim el que ell diu del seu nom, tenim també que els textos han estat retocats, no? Per tant, podria ser un cognom o un llinatge català, i després sabem que el Servent, perquè hi ha servents de la nació catalana, que quan es conquereix Granada s'instal·len a Granada i allà ja es diuen Cervantes. Per tant, tenim també una tradició de canvi de nom, que de Servent es passa a Cervantes. A més, recentment també he trobat que la sogra d'en Lluís Vives, el gran filòsof i humanista valencià també Lluís Vives, es deia Clara Servent. Clara Servent. Però els llibres que parlen de la Clara Servent, en algun moment li diuen Clara Cervantes. Per tant, també sabem que els Cervantes són una traducció catalana del Servent en llibres també bastant moderns del segle XVIII. Després em fixo en la família Servent per si de cas pogués ser aquesta família, perquè no ho sabem, perquè no sabia res, només dic, fa anys deia, jo sé que és un Servent, però no sé ben bé qui és, no? I quan analitzes la família i agafes el que apareix a les obres de Cervantes, que és autobiogràfic, i el que han dit alguns estudiosos de la seva vida i de la seva obra, ho poses un al costat de l'altre i veus que són la mateixa persona, que són la mateixa família, fins que finalment me n'adono que efectivament a la família del Servent de Xixona hi ha tres germans importants, Cervantes diu que també són tres germans. Aquests tres germans diu que, que van participar a les guerres de Flandes, Itàlia, de Tunis i la Goleta, i sabem que Cervantes va participar a les guerres de Flandes, Itàlia, Tunis i la Goleta al nord d'Àfrica. Però a més també sabem que Cervantes era manxol i li faltava tenir un braç esguerrat. Sí. Aquests tres germans Cervent també, diu, per raó d'unes mines que els hi van explotar en un camp de batalla a Flandes, també diuen els tres havien quedat esguerrats. Per tant, tenim moltes dades per interpretar que hi ha hagut un desdoblament de personalitat i que un autor català més, de gran detall universal, ha sigut traduït al castellà per apropiar-se'l i per apropiar-se el ressò mediàtic també del moment.
Per tant, tenim dades objectives que creen paral·lelisme entre la figura literària del Quixot i la figura de la família Cervent de Xixona. Tot això són dades que es posen damunt la taula. Tot això significa un canvi important, un canvi històric, jo crec que de molta rellevància respecte al que fins ara hem anat explicant.
Sí, el que passa és que això encara està a les catacumbes, no? Jo encara no he publicat cap llibre sobre en Cervent / Cervantes, però sí que hi ha un documental fet fa un parell d'anys o tres, jo diria uns tres anys, per en David Grau, no?, que explica amb tots els continguts històrics importants el per què d'aquest canvi, no?, i a quina societat s'ha d'atribuir el context del Quixot, si Castella o Catalunya, no? Penseu també que el símbol del Quixot és un sonat, és una persona totalment alienada que s'ha cregut la informació que ha llegit i que ja no pot discernir la pròpia paranoia de la realitat. Bé, això avui dia a mi em sembla que es pot fer encara aquesta relació amb alguns personatges de la política actual, no?, que acusen els catalans de totes les demonitzacions del món, de nazis, de voler de perseguir els castellanoparlants, bé, tot el que surt a la tele, no?, en contra d'una manera de ser, però deformant i criminalitzant i demonitzant la realitat, perquè en el fons necessiten creure's aquesta distorsió perquè tinguin arguments per validar la seva política, no? I això també, curiosament, és el que està denunciant en Cervent. L'hidalgo castellano, el Quixot, és un hidalgo castellano totalment que ha perdut el món de vista, que no veu la realitat, però que, en canvi, quan ve a Barcelona, es cura. Veu el món tal com és i es cura. I se'n torna al seu país i aleshores a Castella no l'accepten perquè és molt estrany, és molt cau malalt, fa testament i es mor, gairebé el mateix que li passa també al tirant Loblanc, que també es mor al llit després de fer testament. Hi ha hagut autors també que han dit que el Quixot seria una mena de lluança encoberta o no tan encoberta al tirant Loblanc, un homenatge al tirant Loblanc, perquè hi ha tot un seguit de paral·lelismes també entre les dues obres.
És Jordi Bilbeny, és historiador, i aquests són alguns dels resultats, només alguns, perquè en té molts altres, de les seves investigacions. Cal ser valent per explicar això? Alguna vegada ho hem comentat.
Home, no ho crec. A veure, si matessin avui dia, no?, si et tanquessin a la presó, si et confisquessin els béns, caldria ser valent. Però avui dia llegir, llegeix tothom. Per pensar, més o menys, pensa tothom. Per contrastar la informació, la pot contrastar qualsevol periodista, qualsevol persona que estigui, que tingui una mica ment clara que la seva feina no és reproduir la informació de l'Estat, sinó és veure si realment s'ajusta a la realitat o no. Oi? Bé, doncs jo penso que avui dia no cal ser gaire valent, sinó que sembla que s'hauria de ser, el que jo penso, que el que hauria de ser és que la gent tinguéssim les coses clares. No hem de ser els altaveus de cap organització creada per al nostre extermini. Hi ha organitzacions que estan pensades per exterminar la llengua catalana, la nació catalana, la cultura catalana, i nosaltres el que hem de fer és saber-ho, tenir-ho clar, pensar-ho, contrastar-ho, documentar-ho i explicar-ho. I la gent que no té un pèl de tonta, això ho veu clar. Els qui no ho veuen tan clar són els qui estan vivint de repetir aquest discurs sense cap mena de rubor intel·lectual i sense cap mena de vergonya aliena, perquè es pensen que els llibres han estat escrits directament pel dit de Déu, i no és veritat. Els llibres els fan persones i persones amb uns interessos molt determinats. Jo l'únic que demano és que la gent s'hi fixi una mica més i que canviï les ulleres a l'hora d'aproximar-se a la realitat i sobretot a les obres literàries.
Així doncs, Colom va sortir de pals i no de palos, eh?
Exacte.
Clar i català, eh?
Clar i català.
I era Colom, no Colom.
I era Colom. Això també, això ja gairebé, això ja del Colom genovès gairebé ja no s'ho creu ningú.
Fins i tot la BBC, no?, va fer un reportatge d'això, va ser la BBC?
No, el Discovery Channel.
El Discovery Channel, això. El Discovery Channel va recollir part de la investigació i
el
va fer...
El que passa és que el que estem ara acceptant per Colom, podem dir, ara la gent diu, sí, Colom sí, però Cervantes no. On és la diferència? Si tenen la màquina de fer bitllets de 1.000 euros falsos, ens conformarem amb una moneda de 5 cèntims?
Ja. Yeah.
Si tenim tota la maquinària per fer-ho, doncs el normal és que es refaci tot.
Jordi Bilbeny, historiador, gràcies per haver-nos acompanyat avui i per haver-nos permès tenir aquesta lectura un tant diferent d'allò que ens explicaven quan érem petits a l'escola.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. 3:15.